Molt bona tarda a totes i a tots. Perdoneu-me que no estigui dret davant de l'auditori, que és el que mereixeríeu per veure'm bé, però he tingut uns ajutjons en el cor darrerament i m'han recomanat una mica de bondat. De manera que ho faré així, assegut, i si no em veieu, almenys em sentireu. Bé, en tot cas, gràcies novament a l'Ateneu Popular de Sitges per aquesta invitació. Com deia, no és efectivament la segona vegada que estic aquí, però crec que hi estic en un moment memorable després d'aquest precinte que acaba de rebre i evidentment ja m'he solidaritat amb la signatura i amb tot el que calgui perquè pugueu tornar a reobrir i reobrir les activitats. És curiós, sembla que qualsevol cosa que soni a autogestió i que soni a participació popular a l'autoritat li fa por. Permeteu-me que, parlant d'això, avui faci un petit recordatori per a una altra gent que es deien Can Vies, al barri de Sant de Barcelona, que feia 17 anys que treballaven pel bé social i que sense cap escrúpol, doncs, i els Mossos d'Esquadra van entrar i els van fumar fora sense cap raó i sense haver-se atès a cap negociació que els que hi havien allà estaven disposats a fer. I el que més m'ha molestat no és només això, és que d'aquest absurd desallotjament l'única notícia que han acabat reflectint els mitjans de comunicació és l'incendi d'un cotxe de TV3 fet per alguns incontrolats, que ja sospito de qui eren, i que evidentment no es pot resumir la vida d'una entitat durant 17 anys al servei social per acabar presentant-li a la gent que els que hi havia allà eren uns incendiaris que l'únic que feien era cremar cotxes de TV3. He quedat veritablement indignat. Una cosa d'aquesta mena no es pot fer. Jo crec que rebutja la racionalitat que ens tractin a tots els ciutadans d'aquesta manera. Evidentment, a vosaltres no us han fet fora, espero que no se'n facin mai, però aquestes idees de tancar les llibertats i de presentar els locals sempre els tenim darrere d'una autoritat, que sigui la que sigui, sempre s'acaba manifestant democràtica i a la pràctica no és mai. Per tant, permeteu-me que us doni les gràcies, us encoratgi a que seguiu amb aquesta actitud. Dit això, entraré en el tema que se m'ha demanat, no tant d'explicar el procés constituent, que penso que molts de vosaltres el coneixeu, sinó teniu oportunitat de conèixer-lo, perquè aquí almenys hi ha 300 exemplars d'una revista que ho explica amb tota mena de detall, i en allà podríeu veure els 10 punts fundacionals, una mica tota la vocació que tenim, i fins i tot aquí fora hi ha uns altres papers que expliquen el que hem fet ara al respecte de la Unió Europea. Permeteu-me que sobre això sí que digui una cosa, perquè crec que explica bastant el nostre tarannà i la nostra manera de fer. Algú dirà que es compro cap a casa i potser tindrà raó, però em fa tanta gràcia dir-ho que no me'n puc estar. Nosaltres, procés constituent, no hem anat a les eleccions europees. D'altra gent tampoc hi ha anat, les CUP que resideixen en aquesta casa tampoc hi han anat. Però tanmateix ens va semblar que discutir sobre Europa, malgrat no anar a les eleccions, era interessant. No únicament això, sinó que a més, precisament pel fet de no anar a les eleccions, podíem parlar, potser amb més objectivitat, del procés europeu. I mireu per on, el passat 5 d'abril, a la fira de l'Hospitalet, en un local que es diu La Farga, que potser alguns coneguin, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre, durant 12 hores, 1.100 persones ens varen trobar en nom del procés constituent per discutir tots els punts de les candidatures europees i què pot passar a Europa. M'he donat compte que durant aquesta campanya electoral que va acabar doncs, divendres passat, el debat d'Europa era completament extern. Es parlava en clau del que passa aquí i els resultats electorals que es comentaven aquí eren sobre què passa aquí, què passa allà, cosa que em sembla molt bé, però no era el cas de discutir-ho. Temes importantíssims que ens poden afectar, com després diré al llarg de la xerrada, que tenen a veure amb el Banc Central Europeu, que tenen a veure amb les polítiques del Fons Monetari, que tenen a veure amb les polítiques energètiques, que tenen a veure amb moltes coses, ni tan sols es van esmentar. Jo penso que vivim en un món completament despistat. Ni un sol moment es va dir què era el que es tractava, què era el que es patiria a Europa. I tot es va llegir en clau del país. Crec que, per tant, hauríem de seguir fent aquests debats. Perdoneu, ja has comprat una mica cap a casa, però m'agradava explicar el que feia. Se m'ha demanat que en la xerrada d'avui parli sobretot del dèficit. com que no sabia massa bé de quin deute es tractava, intuïa que era el deute de l'Estat, però no era exclusivament, vull parlar-vos de dos deutes, perquè ja veureu que al final acaben convergint amb una mateixa problemàtica. El primer del deute, del que no parlem ara, però parlàvem justos fa 10 anys, era el deute dels països del Tercer Món. I dic que acaben convergint per una cosa senzilla, perquè just el mes de març de l'any 2000 es va fer quelcom similar a una cosa que s'ha fet diumenge passat. No sé si ha arribat a Sitges o no, però a diferents poblacions catalanes diumenge passat es va celebrar el multireferèndum. Ha arribat a Sitges o no? No. Bé, però alguna notícia en deureu tenir. I què va dir l'autoritat competent? El mateix que amb altres coses que he dit abans, que això de fer preguntes a la gent no era bo. I van prohibir, des de la Junta Electoral Central, fer el multireferèndum. Igual que l'any 2000 s'havia prohibit fer una consulta sobre el deute extern. Què ha passat ara? El mateix que va passar aleshores. Què s'ha fet? Malgrat la prohibició, això ha permès tirar endavant una cosa que és importantíssima i que es diu desobediència civil. Quan l'autoritat diu que no, s'ha de dir que sí, si l'actitud és legítima i no violenta, naturalment. Però si l'autoritat diu que no, s'ha de dir que sí. I en diferents poblacions s'ha fet aquest referèndum, igual que es va fer el referèndum del deute fa 14 anys, i Déu-n'hi donarà la participació que hi ha hagut i les preguntes que s'han fet, una de les quals tenia a veure precisament amb l'altre deute del que parlaré. Deixeu-me, per tant, que parli un breu moment d'aquest deute del Tercer Món, perquè els extrems s'acaben tocant i aquella preocupació d'aquell moment es reflecteix avui a casa nostra. Després parlaré concretament del nostre de deute i després puc parlar d'altres aspectes, sobretot en pla col·loqui, que puguin interessar des del punt de vista del procés constituent. Anem per parts. Per què s'ha endeutat el Tercer Món? Per què demanàvem l'abolició del deute ara fa 14 anys? Doncs s'ha de dir que el Tercer Món s'ha endeutat per dues raons. Unes raons que diríem externes, no és l'adequada la paraula. Unes raons que diríem estructurals i unes altres raons que diríem conjunturals. Quines serien aquestes raons estructurals per les quals el Tercer Món s'ha endeutat? Doncs, en primer lloc, el comerç internacional injust que pateix. Molts de vosaltres segur que heu practicat i que coneixeu les famoses teories del comerç just. I de tant en tant, fins i tot, ara per primavera, algunes poblacions fan una jornada dedicada al comerç just. I aquell dia què fem? Doncs agafem una pastilla de xocolata, o agafem un pot de cafè, o agafem un pot de mel i el paguem una mica més bé que el que el paguem la resta de l'any. Hem practicat el comerç just. I la resta de l'any què fem? Comprem al supermercat el de sempre i ergo, si no practiquem el comerç just, practiquem el comerç injust perquè no remunerem degudament aquests productes. Un exemple senzill. Quan Colòmbia... Què ven Colòmbia? Coca, però no, deixem-ho estar. Ven cafè. I quan Colòmbia ven cafè, qui fixa el preu del cafè? Colòmbia. Ni pensar-ho, el comprador, començant pel més important comprador del món, que es diu Nestlé. Per contra, quan Colòmbia, en lloc de vendre cafè, resulta que compra, jo què sé, una fotocopiadora, qui fixa el preu de la fotocopiadora? Colòmbia? No, la Rangerox. Què passa? Que Colòmbia no fixa ni el preu del cafè que ven, ni el preu de la fotocopiadora que compra. No té capacitat, encara que parlem de lliure mercat, no té capacitat de fixar el preu del que compra i del que ven. Resultat històricament demostrat des de fa pràcticament 100 anys. Els productes que venen aquests països, amb una sola excepció, que es diu petroli, van baixant de preu cada any. I els productes que nosaltres hi venem amb ells van pujant de preu cada any. Ergo, si hi ha un comerciant que té el costum de vendre cada vegada més barat i de comprar cada vegada més car, què li passarà? S'arruïnarà. Primera raó del deute extern, aquest comerç injust. Segona raó del deute extern, les grans companyies transnacionals que van en aquests països s'emporten les seves riqueses i pràcticament no paguen res de res. La ONU acaba de publicar recentment un informe esfereïdor sobre la presidència, que recordarem llunyanament, que durant 30 anys va tenir en el Congo un sinistre personatge anomenat Mobutu. Aquest tal Mobutu porta més de 10 anys mort. I ara, un cop mort, resulta que s'ha publicat una mica el seu historial. Què feia en Mobutu? Ho explica aquest informe. Havia pactat amb 26 empreses transnacionals del món l'explotació dels riquíssims recursos del Congo. I els havia dit: vosaltres podeu treure els minerals, no heu de pagar ni 5. No heu de pagar ni 5 al govern del Congo. L'únic que heu de fer és, per cada tonelada que extraieu de mineral, col·locar-me, això sí, una comissió en els meus comptes particulars que tinc a Brussel·les. I l'ONU, cosa curiosa, perquè és una organització diplomàtica, en aquest cas no té escrúpols en publicar el nom de les 26 companyies que durant 30 anys varen expoliar el Congo de les seves riqueses. Evidentment no recordo totes 26 perquè és difícil, però recordo les dues que encapçalen la llista. La primera d'aquestes companyies impresentables i criminals es diu Bayer i fa aspirines. La segona es diu Samsung i fa telèfons mòbils. Tristes realitats d'empobriment d'aquests països. Primer, els hi paguem malament els productes. Segon, ens expoliem els minerals, ens els emportem sense pagar. I tercer, com que això els genera problemes, els hi cobrem abusivament el deute extern. Però encara cal afegir-hi un últim element. També aquests països, com acabo d'explicar en el cas de Mobutu, han tingut uns dirigents lladres que s'han endut completament tota la riquesa del país. Qui de nosaltres no recorda un senyor que es deia Marcos a Filipines, que no era altra cosa que un lladre? Qui no recorda a un tal Menem a Argentina, que també era un lladre? Qui no recorda un tal Somoza a Nicaragua, que també era un lladre? Tots aquests noms els recordem. Lladres, lladregots i lladreguts. Començant pel més lladre de tots, un personatge que també porta 10 anys morts i que es deia Hassan II de Marroc. Quan aquest personatge va morir ara fa uns 12 anys, va deixar a París, que no passa Rabat, una fortuna personal de 50.000 milions de dòlars. La mateixa fortuna que té el senyor Bill Gates, que és el més ric del món. 50.000 milions de dòlars. Déu-n'hi dret. I quin era el deute de Marroc en aquell moment? 20.000 milions de dòlars. Marroc devia 20.000 milions de dòlars i el seu monarca situava a París 50.000 milions de dòlars. Monarca que, per altra banda, era perfectament elevat a tot arreu on contenés. El Hassan II anava a París, me li feien reverències, en Hassan II anava a Washington, me li feien abraçades, en Hassan II anava a Madrid i en Juan Carlos deia: mi querido hermano. Doncs que vigili amb la parentela, que de fet ja ho ha de fer, i a veure què passa. Realment, aquests països, entre el preu injust dels productes, entre l'expoli dels minerals i entre aquests dirigents corruptes que tenen, han acabat endeutats fins dalt de tot. I què fan? Paguen. Evidentment paguen, perquè ningú els hi ha perdonat el deute. I només per acabar ràpidament aquesta primera part, voldria posar damunt de la taula què és el que aquests països paguen de deute. Paguen, com sempre que teniu un deute, per dos conceptes. Si haig de pagar una cosa, si per exemple haig de pagar la hipoteca, què haig de pagar? Per una banda, la devolució del capital, allò que en diem l'amortització, i per altra banda, els interessos. Què li suposa en el tercer món pagar aquesta devolució de capital i pagar aquests interessos cada any? Què representa aquest flux que va des del sud cap al nord anualment? Doncs mireu, anys fa que ho porto estudiant. Us puc assegurar que cada any els diners que van de sud a nord representen aproximadament 6 vegades més que els diners que van de nord a sud en forma d'ajut i cooperació al desenvolupament. Després us preguntarem, aquests països fa molts anys que són ajudats i no creixen de cap manera. Com vols que creixi si els hi dones ull i els hi prens 6? Si som uns lladres, som uns lladres davant d'aquests països. Diguem-ho totes les paraules que cal. Som lladres. I per tant, evidentment, aquests països difícilment creixeran. Davant d'això, només hi ha una única resposta, que és aquella que vàrem proposar fa 14 anys, perdonar aquest deute. Evidentment, en dues condicions. Primera, que aquest perdó exigeixi que la utilització dels diners perdonats sigui una bona utilització. No podem de cap manera perdonar el deute en aquests països i després tornar-li donar el Mobutu la quantitat aquesta, perquè se'ls tornaria a malgastar. O un personatge encara més sinistre,
que tots el coneixem,
un que es diu Teodoro
Obiang,
de lo pitjoret que corre per aquests mons de Déu. En Teodoro Obiang s'emporta constantment els diners dels seus ciutadans. Acaba de sortir un informe molt interessant, elaborat ni més ni menys que pel Senat nord-americà, que diu que el Guinea té molt petroli. Aquest petroli està en mans d'una companyia internacional. Es diu Exxon Mobil, el propietari de la qual tots el coneixeu. Es diu Rockefeller. Doncs bé, aquests d'en Rockefeller li paguen a Guinea Equatorial diners pel petroli que s'emporta. Quants diners li paguen? Tants diners que, segons aquest informe que acaba d'aparèixer al Senat americà, si aquest Obiang repartís bé els diners que cobra, cada ciutadà de Guinea tindria cada any una renda per càpita de 35.000 dòlars. La renda per càpita espanyola és de 27 o 28.000. Els de 4 guineans serien més rics que nosaltres. Però, en canvi, si tu mires els informes de l'ONU sobre què passa a Guinea Equatorial i et preguntes quina renda té, et diuen que els equatoguineans disposen d'una renda de 500 dòlars l'any, quan en podrien tenir una de 35.000. I la pregunta sorgeix de seguida: què passa amb els altres 34.500 dòlars que cada ciutadà hauria de tenir i no té? Ho explica l'informe del Senat americà. Aquests dòlars se'ls queda una camarilla de 82 persones. Primer membre de la camarilla, en Teodoro Obiang. Segon membre, el seu fill, que mira per on, es diu Teodorín. Tercer, 80 persones més. I què fan aquests 82 lladres amb els diners? Els guarden, sí, però a casa no. Mai cap lladre guarda els diners robats a casa, per si de cas. Seguim amb l'informe del Senat americà. Aquesta immensa quantitat de diners robada cada any als equatorians es troba en una ciutat molt coneguda. Es diu Madrid. I dins de la ciutat de Madrid es troba tota ella concentrada en les comptes amb un banc molt conegut, que es diu Santander. Santander, el banc de Santander, col·labora 100% al lletrocini de Guinea Equatorial. I encara aquest impresentable Teodoro i el seu impresentable fill Teodorín, ara fa pocs dies, van inaugurar un immens teatre a Malabo, una mena de liceu, amb 4 o 5 pisos d'aquests, no sé, em diràs, allà que no hi pot anar ningú, el teatre, volien un teatre luxós, que només hi podrien anar ells dos i els altres 80, suposo, ningú més. Però com que volien fer un concert d'inauguració com cal, van convidar un cantant, diguem-ne de prestigi, per dir alguna cosa, perquè els hi anés a fer el concert inicial. I l'home, evidentment, cobrant d'aquests diners robats, hi va anar-hi amb tota tranquil·litat. Aquest cantant, bastant conegut, es diu Julio Iglesias. Aquesta és una mica la realitat. De manera que ja veieu com va i com aquests països s'acaben endeutant. I per tant, els hi han de perdonar el deute. Però no per donar-lo a l'Obiang, no per donar-lo a Mobutu, sinó perquè Nacions Unides ja té un sistema adequat com perquè els diners perdonats puguin ser ben canalitzats cap a necessitat social. Això el sistema està estandarditzat. I l'altra cosa que hem de fer, si perdonem el deute, quina és? Doncs, senzillament, demanar que aquests lladres tornin els diners, processar-los, empresonar-los si convé. I això, per sort, s'ha donat en algun cas. Entre ells, el cas d'aquell senyor que he esmentat fa una estona, que es deia Marcos, president de Filipines. Aquest senyor, que va robar milions i milions, va destinar una petita part dels milions robats a comprar-li 3.000 parells de sabates a la seva senyora, que havia sigut en el seu temps, doña Imelda Marcos, que havia sigut en el seu temps Miss Universo. I que, atenció, ell és mort, però ella encara a hores d'ara és senadora de Filipines. Doncs, molt bé, aquest senyor va robar immenses quantitats de diners. I què va fer? Els va portar tots a Suïssa. Però mira per on, el dia que va morir, la nova presidenta, una senyora que potser recordareu, es deia Corazón Aquino, va fer una demanda a la banca suïssa i va dir aquests diners se'ls en va dur al Marcos, però eren d'ell, eren del govern. La banca suïssa, lenta però segura, va dir: home, hem de mirar, perquè aquí va venir aquest senyor i va dir que eren d'ell, i ara ve vostè i diu que no eren d'ell, ho mirarem. Com que treballen tranquil·lament, la banca suïssa ha trigat 22 anys en descobrir-ho. I ara, al cap de 22 anys, ha dit que sí, que tenia raó el govern de Filipines, li ha tret de la compte corrent de la família Marcos aquests diners i els ha entregat al govern filipí. Són condicions que hem de seguir per tirar endavant la contenció del deute. Això és el que volia dir, perquè moltes coses ja veureu que es troben en paral·lel a la nostra situació del deute actual, encara que estiguem parlant d'un problema de fa 14 o 15 anys. I quina és la nostra situació del deute actual? Què passa a l'estat espanyol? Doncs que en aquell moment l'estat espanyol deu un bilió de dòlars, perdó, d'euros. Què és un bilió d'euros? Doncs pràcticament un any de producte interior brut espanyol. Com s'ha pogut generar aquest deute? Això és la primera cosa que hem de saber, abans de dir què hem de fer. Com s'ha generat? Bé, tots ho sabem. Si un govern s'endeuta, és per una cosa òbvia, perquè els ingressos que té es veuen superats per les despeses que té. A nosaltres passa el mateix. Si la nostra despesa supera els nostres ingressos, ens endeutem. Li ha passat això al govern espanyol, que els ingressos han sigut inferiors a les despeses? Oi tant. Contempleu-ho per parts. Els ingressos d'on venen? Dels impostos. Són suficients els impostos? Jo particularment penso que no, que s'haurien de reformar. Però com que cada vegada que els toquen ho fan pitjor, de moment diria que no els toquessin. Que els deixin tal qual, perquè l'última reforma que va fer va ser aquesta d'augmentar l'IVA, sobretot l'IVA cultural. Com que aquest govern que tenim se li fot la cultura i qualsevol cosa que soni intel·ligència els hi fa lleig, doncs van pensar que si la cultura havia de pagar més, tant se'ls hi feia. I llavors han fet reformes inadequades. Jo diria que més val que no els tornin els impostos. Però atenció, si aquest deute s'ha generat perquè els ingressos no eren suficients, és perquè hi ha l'element bàsic. No únicament si els impostos són bons o són dolents, sinó que el com molt més important, que no es paguen, que no es paguen. Ja sé què vol dir, senzillament que hi ha frau fiscal. I si volem que Espanya no tingui aquest deute enorme que ara té, el primer que hem de fer és eliminar el frau fiscal. Què suposa el frau fiscal? Mireu, a Madrid funciona un gremi d'inspectors d'Hisenda. Es diu GESTA. L'any passat va elaborar un informe sobre el frau fiscal a Espanya. El va publicar i el va avaluar en 93.000 milions d'euros a l'any. Què són 93.000 milions? Perquè ja us en pugueu fer una idea. Doncs mirem, l'element número 1 que ha de protegir un govern es diu pensions. Quines pensions paga el govern espanyol? 5 tipus de pensions. Pensions de jubilació, pensions de viduïtat, pensions d'orfandat, pensions de llarga malaltia i pensions anomenades no contributives. Què li suposa al govern espanyol pagar aquestes 5 pensions? Anem a mirar els pressupostos i ho veiem. Li suposa 115.000 milions d'euros a l'any. Escolta, si recuperéssim els 93.000 milions de frau fiscal, les pensions podrien ser augmentades no un 80%, que no se'ns digui que no hi ha diners. O el deute podria ser reduït en 80 o 90 milions, tant se me'n fa. Però què haurien de fer? Buscar qui són aquests que cometen el frau fiscal. I qui són aquests que cometen el frau fiscal? També ens ho va dir aquest informe d'inspectors d'Hisenda elaborat fa un any. Ens va dir que els que no paguen impostos a Espanya són 4 grups de gent. Primer, ens sap greu dir-ho, nosaltres, els ciutadans del carrer, que una mica fraudulents, ho som tots, el dia que ve la lampista i no li paguem l'IVA, el dia que fem una classe particular i no la declarem, el dia que el dentista ens agafa una factura, el dia que fem allò que es diu una xapucilla i ja no apareix rebut per enlloc, etc. Aquell dia estem fent frau fiscal. Que s'entén? Sí. Que en temps de crisi segurament és admissible? També. Però en tot cas el fem. Què suposa això? Segons els factors d'Hisenda, una quarta part d'aquests 93.000 milions de frau fiscal. D'acord? Aparquem-ho. Però ens queden les altres 3 quartes parts. Qui comet les altres 3 quartes parts del frau fiscal a Espanya? També ens ho diuen els inspectors d'Hisenda. Primer, grans bancs. Segon, grans empreses. Tercer, grans fortunes. Primer, grans bancs. Començant pels dos bancs més fraudulents d'Espanya i de lluny, lladres del principi al final, Santander i Bilbao. Lladres per tot arreu. I no jo, ho diuen ells. Llegiu, si us plau, la memòria anual del Banco de Santander. Declara tenir diners amagats amb 15 paradisos fiscals a Europa. Llegim, sisplau, la memòria anual del Banc de Bilbao. Declara tenir diners amagats amb 13 paradisos fiscals a Europa. El president de Banco Santander, un senyor que sempre va colze a colze amb en Rajoy, un tal Emilio Botín, té 14 processos judicials criminals darrere seu per frau fiscal. Si la seva filla trepitja mai a Argentina, l'Anna Patricia Botín entrarà a la presó de seguida per frau fiscal. Tota la cúpula directiva del Banco de Bilbao, tota, del president al darrer Consell d'Administració, van haver de dimitir ara fa 3 anys a correcuita tots, perquè es va descobrir que tots ells tenien diners amagats a les Bahames, a les Bermudes, a les Caiman. Grans bancs, grans estafadors, digueu-ho, no hi ha diners per les pensions, perquè aquests senyors ens pren els diners. En segon lloc, qui més estafa? Les grans empreses. No les diré totes, perquè suposo que la gent té ganes d'acabar d'una o altra, però en tot cas en diré algunes. 3 o 4 que han sortit darrerament al diari, acusades totes elles de deixar de pagar el 90% dels impostos que haurien de pagar. Primera de la llista, ens martiritza cada matí quan obrim l'ordinador, perquè es diu Google. Google estafa el 90% dels impostos. En segon lloc, una que ens serveix per comprar llibres, i es diu Amazon. També estafa el 90% dels impostos. Tercera, una que ja he esmentat abans amb el cas del Congo, Samsung. També estafa el 90% dels impostos. I l'altre dia posava el diari que ara n'hi ha una que els ha superat a tots, que estafa el 100%, no el 90%. I aquesta com es diu? Apple. I tots darrere seu a una immensa botiga de la plaça de Catalunya. Grans empreses impresentables. I en tercer lloc, qui més amaga impostos? Grans fortunes. Només em referiré a una sola fortuna, la més gran fortuna d'Espanya. Està en mans d'un senyor que es diu Amancio Ortega. Aquest senyor, l'any passat, va ser elevat als altars, sense que es morís, es va morir la seva senyora. Ell no. I per què va ser elevat als altars? Doncs perquè el senyor, en un acte de generositat, va fer un donatiu a Càritas de 20 milions d'euros. L'endemà tots els diaris deien, però quin senyor més generós ha fet un donatiu de 20 milions d'euros a Càritas? Anem per part, sisplau. Primer, quina desgravació fiscal hauria de rebre el senyor Mancio Ortega per aquests 20 milions donats a Càritas? Segon, hi ha una revista internacional que es diu Forbes que cada any publica la llista de les més importants fortunes del món. El senyor Amancio Ortega és la tercera persona més rica del planeta, amb una fortuna personal de 63.000 milions de dòlars. De manera que fer un donatiu a Càritas de 20 milions és un acte que està bé, però no representa altra cosa que una 3.000.000 part de la seva fortuna. I finalment, el mes d'agost, la gent no llegeix el diari perquè està de vacances, aquí perquè tenim molta feina. Però mira per on el diari surt. I què passa? Que el passat mes d'agost el diari ens deia que el senyor Mancio Ortega acabava de ser castigat per l'Hisenda Pública Espanyola per un frau fiscal de 30 milions. Conclusió, si de debò volem canviar alguna cosa a l'economia d'aquest país, el primer que hem de prendre és no posar mai els peus a Zara, no posar mai els peus a Massimo Dutti, no posar mai els peus a Inditex, no posar mai els peus a cap d'aquestes empreses impresentables. Això pel que fa a la primera part del deute. No hi ha prou ingressos. Però hi ha una altra qüestió, que és que no únicament no hi ha prou ingressos, tampoc hi ha una despesa adequada. Gasta bé el govern espanyol? Segur que no. Gasta molt? Sí. Però gasta bé? No. Quines despeses inadequades té el govern espanyol que ens han fet caure amb aquest deute del que estic parlant? Moltes. Si ara féssim aquí una consulta, suposo que si hi ha 100 persones hi haurien 100 opinions diferents. Que si l'AVE para en una estació amb 3 passatgers, que si hi ha ministres que cobren fins als 100 anys, històries vàries. Però hi ha dos elements que no n'hi em tenen escandalitzat. Dues despeses que jo anul·laria ara mateix. Primera, una a la que m'he dedicat tota la vida. Us puc assegurar que fins i tot vaig fer la tesi doctoral sobre el tema. I es diu despesa militar. Absolutament inútil i innecessària. No només la despesa militar, sinó us ho puc assegurar, tots els exèrcits del món.
ni un sol exèrcit té cap raó moral per existir. Al llarg de la història, ho he estudiat a fons, els exèrcits han servit per una sola cosa: protegir els rics enfront dels pobres. I s'ha acabat. Cap país té dret a tenir cap exèrcit, ni Catalunya independent té dret a tenir mai cap exèrcit. I què estem fent? Doncs home, estem fent una cosa molt bé. M'alegra que hi hagi aquesta opinió. Però què estem fent? Barbaritats. En un país, en aquest moment estem parlant de l'Estat espanyol, amb aquest deute colossal i sense cap enemic a la vista, el govern espanyol comet el despropòsit de gastar cada dia, és l'única dada que m'agradaria que quedés present després d'aquesta xerrada, el govern espanyol comet el despropòsit de gastar cada dia 52 milions d'euros preparant la guerra contra enemics inexistents. 52 milions d'euros diaris. Amb tot tipus de corrupcions i malbaratament de diners que es vulgui. A l'any 2012, el govern els hi va dir als ministeris: estem en un any de retallades. Tots els ministeris tindreu un 4% menys de pressupost que el que teníeu l'any passat. I efectivament, a l'acabar el 2012, tots els ministeris van veure que havien disposat de 4% menys ingressos que el 2012. Excepte un ministeri, que mira per on es diu Defensa, que a finals d'any havia disposat d'un pressupost no 4% més baix, sinó 28% més alt que el de l'any 2012, amb pressupostos donats per sota mà, fora dels pressupostos oficials de l'Estat. Una presa pública de pèl. Absolutament. Inacceptable. Si volen no retallar les pensions, que dissolguin l'exèrcit de seguida. Només faltaria. Només faltaria. Això per una banda. Quina altra cosa hem de dir? Doncs home, hem de dir que hi ha una altra despesa que també és ben quantiosa i que també s'hauria de revisar a fons. Com es diu aquesta despesa? Es diu el rescat bancari. Ens hem gastat milions i milions i milions amb el rescat bancari. Amb el que hem gastat amb el rescat bancari, pràcticament cada any hem gastat el mateix que amb l'exèrcit. És a dir, els bancs ens costen el mateix que l'exèrcit, els dos absolutament inútils. I què passa? Doncs que hem posat diners i diners i diners. És que si jo tinc un restaurant, o si jo tinc una llibreria, i em va malament, no tinc dret a anar, o sigui, tinc dret, però no em faran cas, d'anar al govern i escolta, govern, m'ha anat malament el restaurant, m'ha anat malament la llibreria, que em salves. Què em dirà el govern? Apanya't tu solet. En canvi, si jo vaig al govern i li dic, escolta, tinc un banc que m'ha anat malament, el govern automàticament diu, ja vinc de seguida, a on t'haig d'anar? Per què el govern està disposat a salvar els bancs i no està disposat a salvar els restaurants? Perquè el govern et diu, és que jo no salvo els bancs, jo salvo els clients del banc. D'acord? Però suposo que tothom sap, i si no ho sabrà, que els clients no cal salvar-los. Els clients estan salvats perquè mira per on, hi ha un instrument del Banc d'Espanya que de moment funciona bastant bé, que es diu Fons de Garantia de Dipòsits. I diu que si el banc amb el que tu treballes va malament, el Fons de Garantia de Dipòsits del Banc d'Espanya et paga fins als primers 100.000 euros que tu puguis tenir a la compte. Algú et dirà, home, i si en tinc més de 100.000? Home, si tens més de 100.000 és que en tens molts. Però, per altra banda, sempre pots posar 100.000 en un primer banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i automàticament el Banc d'Espanya té la protegida 300.000. I ho fa, oh, i tant que ho fa, i tant que ho fa. Mireu, tots coneixem aquí a casa nostra una institució que ha fet un catacrec com una catedral. Es diu Catalunya Caixa o Caixa de Catalunya, com vulguem. Fa 6 anys que va fer fallida. Té un passiu 8.000 milions d'euros més alt que l'actiu. Està quebrat absolutament, absolutament. Però si algú d'aquí a la sala té comptes a Caixa de Catalunya, que més d'un n'hi deu tenir, no cal que surti precipitat, no? Estigui en calma. Perquè pot anar aquest vespre al caixer automàtic, o pot anar demà al dematí a l'oficina, i si té diners a la compte, esclar, si no, no, els hi pagaran de seguida. Per què no els hi pagarà a Caixa de Catalunya? Els hi pagarà el Banc d'Espanya a través de Caixa de Catalunya. Per tant, no cal salvar els bancs. Els bancs es poden deixar caure. I els banquers han de ser jutjats immediatament. És inadmissible fallides enormes, i cap banquer ha anat a la presó. I l'únic que hi ha anat, que era el senyor Miguel Olesa, de la Caja de Madrid, i va estar-hi 48 hores. Això no pot ser. No. I aquí què hem fet? Al contrari. Hem anat a salvar els bancs tan de pressa com hem pogut. Al llarg del segle XX n'hem salvat a molts. Però des que va arribar aquesta crisi, vull posar un exemple del primer que vam salvar. No és que fos més important, perquè més important ha sigut Bankia, més important ha sigut la Bancaja i més important ha sigut Caixa de Catalunya. Però la més pionera, la primera de totes, es diu Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Quan va començar la crisi, la Caja d'Ahorros de Castilla-La Mancha va fer figa. El govern espanyol la va anar a salvar de seguida. Què hi va posar el govern espanyol? 3.900 milions d'euros. Què són 3.900 milions d'euros? Fem números. És l'equivalent al que el govern necessita per actualitzar durant 3 anys les pensions. El govern diu que no té diners per actualitzar pensions. Però mira per on. Actualitzar pensions al govern li costa 1.300 milions d'euros a l'any. Donar-ne 3.900 a la Caja de Castilla-La Mancha vol dir donar-li el mateix que serviria per actualitzar pensions durant 3 anys. Per què la Caja de Castilla-La Mancha va caure en aquest dèficit colossal? Ho explicava el diari. Per dues raons. Primera, perquè els seus directius donaven crèdit, sí, donaven crèdit, però no el donaven als clients, se'l donaven ells mateixos i no el tornaven. I en segon lloc, perquè la Caja de Castilla-La Mancha va fer una immensa despesa construint un aeroport a Ciutat Real, en el que sembla que hi ha etern els mateixos avions que Castelló de la Plana, és a dir, cap. I quins eren els responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que van fer aquesta barbaritat? El president i el vicepresident de la institució. Qui és el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Moltó. Si mires la seva biografia per internet, t'assabentes que fins fa 2 anys aquest senyor era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I si mires qui és el vicepresident, et dones compte que és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro, el nom del qual tampoc en diu res, excepte que la setmana passada va sortir un diari processat per estafa, però el que et diu encara més que és el nom de la seva senyora, que mira per on es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular. De manera que, evidentment, estem en una situació molt complicada. I si anem gastant els diners d'aquesta manera, és evident que mai aconseguirem reduir aquest deute. Un deute que té el govern i que encara té altres raons que podria anar buscant. La més important és l'ingrés i les despeses. Però jo crec que també s'han de dir altres coses. Una de molt important, aquest deute ens surt caríssim. Caríssim. Per què? Perquè aquells que deixen diners al govern espanyol resulta que cobren uns interessos molt alts. Per què? Perquè els interessos els cobren d'acord amb allò que algú deu haver sentit i que es diu la qualificació bancària que li donen les agències de qualificació. I les agències de qualificació donen al govern espanyol una mala nota. I si donen mala nota, què vol dir? Doncs que els interessos que ha de pagar són més alts i augmenten encara més el deute. Però atenció, estem en mans d'uns delinqüents. Perquè aquests que fixen les agències de qualificació són 3. Una agència que es diu Fitch, una altra que es diu Standards & Poor's i una altra que es diu Moody's. Aquestes 3 agències són privades. I una d'elles, a més, és propietat d'un senyor que es diu Warren Buffett, que és la segona fortuna del món. Fa un temps, en aquest Warren Buffett li van preguntar: senyor Buffett, vostè creu en la lluita de classes? I ell va contestar: i tant que hi crec, i l'estem guanyant nosaltres. De manera que ja veiem quin va. Amb aquestes il·legalitats, perquè les agències de qualificació han de ser públiques. Fins i tot el govern alemany, que no és gent progre, com sabem, va intentar tenir com a govern alemany una agència de qualificació bancària pública, que no depengués dels bancs, que després especulen amb les qualificacions que s'han donat. Doncs tots els grans cervells financers internacionals se li van tirar al damunt del govern alemany i no va poder tirar endavant una agència de qualificació pública. Això augmenta, sens dubte, la despesa. I un altre element que augmenta, sens dubte, la despesa és un desastre. Un desastre en el que vàrem entrar fa 12 anys i tant de bo desaparegui aviat. Aquest desastre es diu euro. L'euro es va crear per fastiguejar-los a tots i només ajudar a les grans entitats financeres. Per sort, tinc articles escrits fa 12 anys dient que no hi entréssim mai en aquest invent desastrós que es diu euro, que no hi entréssim mai. Què ha aconseguit l'euro? Doncs una cosa terrible. Fer-nos perdre capacitat de tenir política monetària pròpia. Abans, si Espanya volia ser competitiva, tenia un instrument de política monetària molt ferm, es deia devaluació. Tu devaluaves la pesseta i automàticament els productes espanyols es podien exportar més barats a Alemanya o al revés. Aquí Sitges notava que venien més turistes alemanys perquè els hi tocaven més pessetes per cada marca alemany. Ara ja no podem ser competitius per política monetària. Podem ser competitius? Sí. Com podem ser competitius? Doncs, per exemple, podem ser competitius de la mateixa manera que ho és Alemanya. I Alemanya com és competitiva? Home, perquè Alemanya disposa d'una tecnologia extraordinària. I com anem de tecnologia? Ja ho sabem, Portugal, Grècia, Espanya, primers de la classe, a la cua de tot, perquè no destinem ni 5 a l'investigació científica. Penseu una cosa, Europa, del producte interior brut, es dedica el 2,3% a l'investigació científica. Espanya s'hi dedica un 1 paladet, i d'aquest 1 paladet que s'hi dedica, encara una part molt important, es dedica una cosa tan absurda i estúpida com la investigació militar. D'aquesta manera, evidentment, no farem res de res. I això complica les coses. I si no podem ser competitius perquè resulta que no podem devaluar i no podem ser competitius perquè resulta que no tenim tecnologia, ens queda un altre sistema de ser competitius? Oh, i tant! I aquest sistema de ser competitius es diu competitivitat a la xinesa. I què vol dir competitivitat a la xinesa? Tots ho sabem, salaris de misèria. Una sola cosa, des que hem entrat a l'euro, les rendes salarials, no les rendes de capital, les rendes salarials han baixat en picada. Quan entrava a l'euro, de tot el pastís espanyol, la meitat eren rendes del treball, l'altra meitat eren rendes del capital. Ara, 2 anys després, 3/4 parts són rendes del capital, 1/4 part són rendes del treball. A l'euro ens han empobrit a tots. I jo estic predicant, encara que ningú evidentment en fa cap cas, i curiosament no és un tema que hagi sortit de debat, perquè el debat d'aquestes eleccions es basava en temes locals, no en temes tan importants com aquest. No s'ha parlat d'una cosa que seria imprescindible, imprescindible a les d'ara, que és entrar en allò que alguns han demanat, que és el doble euro. L'euro d'aquells que poden seguir, que es diu Alemanya, que es diu Àustria, que es diu Holanda, que es diu Finlàndia, que es diu Bèlgica, que es diu el que sigui, i l'euro d'aquells que no podem seguir. De Grècia, d'Espanya, de Portugal, d'Itàlia, un euro de segona divisió, si volem, diguem-ne, eurito, que ens faria anar una mica més bé a tots. És un desastre. I quina altra conseqüència nefasta ha tingut l'euro? Doncs, senzillament, que el Banc d'Espanya no pot emetre moneda. L'emissió de moneda dels bancs d'Espanya, d'Itàlia i de Portugal s'ha anul·lat. Qui és l'únic que té dret a emetre? El Banc Central Europeu. Abans, si el govern espanyol tenia un endeutament, què feia? Anava al Banc d'Espanya i li deia, escolta, estic passant per un mal moment. Banc d'Espanya, donen diners. I el Banc d'Espanya donava diners. Ara, si el govern espanyol necessita diners per cobrir el deute, no pot anar al Banc Central Europeu i dir, escolta, Banc Central Europeu, deixa'm diners que estic ara malament. No li deixarà. Té prohibit el Banc Central Europeu donar aquests diners. Ho té prohibit. I què pot fer el Banc Central Europeu? Donar aquests diners a bancs privats. Això sí que ho pot fer el Banc Central Europeu. I si el govern espanyol necessita diners, com que no els pot anar a buscar a Frankfurt en el Banc Central Europeu, els fa buscar als bancs privats. Petita nota, els bancs privats reben del Banc Central Europeu crèdits a un interès anual de l'1%. I aquests bancs privats donen als governs, entre ells l'espanyol, crèdits entre un 7 i un 8% anual. D'això se'n diu robatori a mà armada. Els bancs són perfectament delinqüents. I val la pena dir-ho, i segueixen la delinqüència que ve predicada des de dalt pel Banc Central Europeu. Un veritable desastre. I aquesta conseqüència, evidentment, augmenta constantment el nostre. Què haurien de fer davant d'aquesta importantíssima i deficitària situació bancària? Doncs jo crec dues coses. Primer, analitzar en mans de qui estem a nivell europeu i després en mans de qui estem a nivell espanyol des del punt de vista financer. L'altre dia va arribar a les meves mans un article esfereïdor. Quins han sigut els 7 ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units durant els últims 42 anys? Tots 7. Allò que als Estats Units en diuen ministre d'Economia, sinó que diuen secretari del Tresor, tots 7. En 5 casos, el propi ministre. En 2 casos, el viceministre, el segon de bordo, tots 7, abans de ser ministres o viceministres americans, tots 7 treballaven a una banca nord-americana que es deia Goldman Sachs. Tinc un llibre a casa de 150 pàgines que explica la Goldman Sachs com la banca més delictiva del món. Un delicte cada matí. O més. Molt bé. Però mira per on. La història no s'acaba aquí. A Grècia hi havia un primer ministre. Potser algú el recorda. Es deia Papandreou. Va dir que volia fer un referèndum per veure si els grecs havien o no havien de què? De pagar el deute aquest. Ara em referiré si s'ha de pagar o no s'ha de pagar. Molt bé. Va dir farem un referèndum. Al cap i a la fi va dir en Papandreou, Grècia és el bressol de la democràcia. Practiquem. Fem un referèndum. Quan van sentir la paraula democràcia per referèndum, dues persones van tenir immediatament un cobriment d'acord. Un es deia Sarkozy i l'altre Merkel. E immediatament van donar un cop d'estat a Grècia, van destituir el senyor Papandreou, no militar però financer, i van col·locar el nou primer ministre. Com es deia? Lucas Papadimos. D'on havia entrat el senyor Lucas Papadimos? Era el director de Grècia de la banca Goldman Sachs. Però atenció, a Itàlia va passar les coses per el mateix. Hi havia un primer ministre que no ens agradava. Es deia Silvio Berlusconi. Tot un plegat un dia vàrem saber que en Berlusconi havia plegat. Vàrem tenir una certa alegria. Però us asseguro que va ser pitjor el remei que la malaltia. Perquè en Berlusconi va ser succeït per un personatge que es diu Mario Monti. 8 anys delictiu, delinqüent, treballant a la banca Goldman Sachs. La història no s'ha acabat aquí. Des de fa uns quants mesos obrim la butxaca i veurem una cosa, que els bitllets de 5 euros han canviat, els han fet més modernets. I aquests bitllets de 5 euros ara porten la firma d'aquí, del governador del Banc Central Europeu. Qui és aquest senyor? Un tal Mario Draghi. Què feia aquest tal Mario Draghi abans? Era el governador del Banc d'Itàlia. I abans treballava de director de la banca Goldman Sachs. Totes les finances a alt nivell estan en mans delictives. Totes. I evidentment d'aquesta manera no arreglarem res i el deute augmentarà cada vegada més. Anem ja acabant i per acabar deixeu-me dir dues coses. Primera, davant d'aquesta situació bancària desastrosa tenim una resposta? Sí. Doble. Hem de mirar que la banca sigui pública, no aquesta banca privada delictiva impresentable que tenim. El govern espanyol ha gastat milions i milions rescatant els bancs. I quan els ha salvat, què ha fet? Els ha regalat per un euro simbòlic al Banc de Sabadell o a la Caixa o a SSB. No. Si tu has gastat diners públics salvant un banc, el que has de fer és convertir-lo en banc públic i que aquesta banca pública doni immediatament diners a les empreses, a les famílies i a les persones, que és el que fa falta. Perquè a Espanya ens hem gastat uns 170 o 180 mil milions d'euros salvant la banca. I aquesta banca, aquests diners que ha rebut del govern, només l'ha fet servir per indemnitzar els seus directius corruptes. I, evidentment, d'aquesta manera no farem res. Banca pública. I en segon lloc, què? Doncs en segon lloc, senzillament, banca ètica. Reconec que l'expressió banca ètica és incomprensible, perquè agrupa dues paraules que mai ningú ha vist juntes, la paraula banca i la paraula ètica. Quan cert temps em va telefonar un periodista i em va dir a vostè li interessa el tema de la banca ètica? Dic, home, li interessa tant que formo part d'una associació promotora. Diu, molt bé, però vostè s'ha donat compte que banca ètica és un oxímoron. I miri, perdoni, però aquesta paraulota no l'he sentit a la vida. Com no em digui que vol dir banca ètica, no farem res. I aquest periodista, molt eteri, molt espavilat, em va dir, sí, home, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera, perquè és obvi que al moment en què jo pronuncio la paraula banca, l'ètica surt volant, i quan pronuncio la paraula ètica a la banca no la troba ningú per enlloc. Molt bé, em va agradar aquesta idea d'oxímoron. Tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer una petita col·lecció d'oxímorons. Total, que vaig obrir una llibreteta i vaig posar oxímorons. Primer de la llista, banca ètica, d'acord? Però perquè una col·lecció sigui una mica bona, no pot tenir només una peça, ha de tenir més d'una peça. I em vaig preguntar quina altra peça podràs posar a la teva col·lecció d'oxímorons. I vaig tenir sort, perquè mira per on vaig sortir al carrer. En aquell moment passava una furgoneta i la furgoneta deia fusteria metàl·lica. Dic, home, què vols que et digui? O serà fusteria o serà metàl·lica? Bé, doncs ja tenia banqueta i fusteria metàl·lica. Dues peces per la meva col·lecció. Aquells dies estàvem en plena guerra a l'Iraq, vaig escoltar per ràdio les notícies del vespre i van dir, en esta població, òbviament iraquí, ha caído fuego amigo. I com jo pensava que el fuego era enemigo, però no, era fuego amigo. Doncs mira, banca ètica, fuego amigo, fusteria metàl·lica, Déu-n'hi-do. Em trobo un bon amic i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímorons. Diu, ja ho veig, ja ho veig. Diu, has posat aquell que és el més famós de tots. Dic, quin és? Home, diu, sí, diu, és un que va popularitzar un còmic nord-americà que es deia Groucho Marx. Dic, home, sí, ja sé qui era Groucho Marx. Però què deia? Diu, sempre deia el mateix. Intel·ligència militar. Semblava una expressió ben adequada. I no fa gaire em vaig trobar a Barcelona un company i em va dir, mira, diu, ara aquí a Barcelona estem creant una nova ONG. I la veritat és que ja n'hi ha moltes. Però com es dirà aquesta nova ONG? Diu, es dirà Aduaners Sense Fronteres. Que, com es veu, també és un altre oxímoron que Déu-n'hi-do. Bé, doncs, independentment de la brometa que es pugui fer, que Déu-n'hi-do, el que es pot fer, el que és evident és que avui en dia, segurament no pas encara a Sitges, però sí a Barcelona, podeu anar a Fiare, podeu anar a Triodos Bank, podeu anar a Acció Solidària contra l'Atur, podeu anar a COP57, podeu anar a l'Icocrèdit, podeu anar a algunes petites institucions financeres, potser encara no ens donen tot el ventall d'operacions que voldríem, potser encara hem de complementar-ho amb una banca convencional, però tanmateix ens donen tres garanties. Primera, transparència de tots els diners que nosaltres posem al banc, de tots, ens diuen què fa. Perquè això vaig a un banc qualsevol, poso els diners per finestreta, poso els diners per caixer, i què em diuen? Donarem crèdit. D'acord, donareu crèdit, ja ho sabem això, però qui donareu crèdit? Això no t'ho diuen. En canvi, la banca ètica diu tots i cadascun dels crèdits que donen, tots, d'aquesta manera tu saps si l'ús del teu diner t'agrada o no t'agrada. I si algú no t'agrada els diners, doncs l'any que ve no li donarà més el crèdit. En segon lloc, què fa la banca ètica? Aplica el que anomena criteris negatius. Tots els diners que tu posis en aquest banc, t'assegurem que ni 5 cèntims anirà per a les armes, ni 5 cèntims anirà a la droga, ni 5 cèntims anirà a les nuclears, ni 5 cèntims anirà a la situació infantil, ni 5 cèntims anirà a cap, allò que en diem negoci brut. I finalment la banca ètica t'assegura que dels teus diners en faran tan sols tres utilitzacions. Primera, generació de feina. Segona, cultura i educació. I tercera, protecció del medi ambient. I tu saps que d'aquesta manera els teus diners són útils i no es dispersen arreu, que avui dia passa. I encara és una altra cosa. La preocupació no hauria de venir només pels diners que tenim al banc. Però una altra cosa, la gent jove la desconeixeu, però la gent gran ho comença a conèixer, que es diu fons de pensions. Abans, quan la gent tenia feina fixa, que ningú en té, doncs si tenies un sou més o menys regular, la gent agafava i el seu sou deia, escolta, com que jo el tinc assegurat cada mes, agafa'm 50 euros i posa'm-los cada mes en un fons de pensions. I tu posaves això quan tenies 30 anys. La llei no et permetia obrir-ho fins que en tens 65. I des dels 30 fins als 65, durant 35 anys, tenies uns diners col·locats en unes inversions que desconeixies del tot. Només et deien a final d'any quina era la rendibilitat que s'obtenia. Però no et deien on anava a venir els diners. I tu durant 30 anys anaves amb una pancarta que deia que no volies nuclears, amb una altra pancarta que deia que no volies la guerra, amb una altra pancarta que deia no sé què, i tu durant 30 anys, sense saber-ho, finançaves nuclears, finançaves la guerra, ho finançaves. Penso que també hem de tenir petites responsabilitats per canviar aquestes coses. I per evitar que aquest desastre de bancs ens porti en aquest deute enorme. Última pregunta que també m'han fet els organitzadors. L'hem de pagar o no l'hem de pagar aquest deute? I la resposta és, depèn. Una part del deute sí, una part del deute no. Evidentment, si el govern espanyol té deutes, doncs perquè resulta que va fer un hospital, doncs què vols que tingui? De l'haurem de pagar. Ara, si el govern espanyol té deutes, o bé perquè ha comprat armes, o bé perquè ha salvat els bancs plens de fadors, això no s'ha de pagar. I això té un nom. Un nom que ve del segle XIX. I es diu deute odiós. Hi ha qui en diu deute il·legítim. És igual, són sinònims. La paraula deute odiós la va patentar als Estats Units. Quan es va fer sobirana de Cuba, Filipines i Puerto Rico, en el moment de la guerra de Cuba, que eren espanyoles, i transitoriament abans de ser independents, van passar a mans d'Estats Units, i Estats Units va dir, no em faig càrrec del deute que tingui Cuba, del deute que tingui Filipines, del deute que tingui Puerto Rico. És un deute que s'ha gastat per la guerra contra Espanya, és un deute odiós, no el vull pagar. I va ser el primer cas en què un país va dir, no pagaré. Precisament ho va dir els Estats Units. Bé, tenim dret a dir nosaltres que no pagarem aquest deute, com no el va pagar, per exemple, l'Argentina fa 10 anys i va fer santament de no pagar. Hem de fer prèviament allò que es diu una auditoria del deute, que ja s'està fent. I saber d'aquest deute, d'aquest bilió d'euros que deu Espanya, quins tenen origen legítim, perquè han fet escoles o perquè han fet hospital, o senzillament perquè han pagat funcionaris, i en canvi quin és aquell deute il·legítim que deriva d'estafes, de corrupció, de compres que no s'interessa. I un cop decidit això, haurem de començar a fer una campanya dient que ens neguem a pagar aquest deute. I això, evidentment, serà una bona manera de continuar una lluita que tots acabem de començar. Ho deixo aquí, moltes gràcies i deixem.
Obrim pas al debat. Els que tinguin preguntes... No teniu... Sí? Algú aixeca la mà per allà darrere o no? Ningú té cap pregunta?
Sí, aquí.
Ah. Porto el
punt. Moltes gràcies per la xerrada, que està molt interessant. La pregunta és sobre... aquesta notícia de que el Garzón, el passat Garzón, està engegant un moviment per crear unes lleis, perquè es facin legal unes lleis de justícia universal que afectin també a temes econòmics. Com està això?
A veure, a mi que s'hagi derogat la justícia universal, que era vigent a Espanya, em sembla una vergonya més per les moltes que ha fet aquest partit impresentable que es diu Partit Popular. Això, que quedi clar i que sigui així. Ara, un cop dit això, el tema de la justícia econòmica universal no l'ha plantejat en Garzón, que no és un sant de la meva devoció. Encara recordo un Garzón perseguint independentistes l'any 92 sense cap tipus de raó i va fer-ho molt malament, molt malament. I per tant això penso que s'ha de saber. I s'ha de dir, i gent, potser que es casava amb el govern, però gent que militava en casals com aquest, van patir les ires infundades d'aquell jutge impresentable que es deia Garzón. Per tant, això penso que val la pena dir-ho i vull dir-ho amb tota força. La justícia universal econòmica ja fa molts anys que la demana Nacions Unides, i Nacions Unides té consells reguladors per intentar-ho fer. Ja fa anys que han volgut crear, i els grans països, les grans potències s'han oposat, no només el Consell de Seguretat Política, que és aquest que vigila quan hi ha guerres, potser més aviat les impulses, no ho sé, i en canvi el Consell de Seguretat Econòmica que hauria d'existir i no s'hauria d'existir. Jo crec que si aquesta justícia universal s'ha d'anar endavant, hem d'anar una mica en aquesta direcció. Però és la meva opinió, i la veritat és que tampoc conec les recents declaracions en què són sobre això.
Arcadi, no sé si recordes que fa un any i mig, el novembre del 2012, vas estar aquí presentant un tema de solidaritat i l'agenda llatinoamericana quan presentava.
Era això.
Sí, i jo vaig demanar que fessis el pas cap a la política, encara no l'havies fet llavors, i em va semblar molt bé que em prenguessis tu i la Teresa doncs, aquest camí. No? La pregunta per això anava per al tema d'avui, no? Que és la qüestió de no pagar una part del deute, és a dir, la part il·legítima del deute. Això tindria conseqüències, suposo. Vull dir que, per exemple, la sortida de l'euro seria immediata. I el que em preocupa no és això, sinó el possible aïllament econòmic. Has fet alguna prospecció de conseqüències d'alguna cosa com aquesta? Gràcies.
Bé, doncs mira, celebro que em recordis que vaig venir, sabia que feia un any i mig i recordava per què. O sigui, que, si tu ho dius, i efectivament em vaig atrevir a fer aquest pas a la política havent entès que no volia ser una política de partit, com hem dit des del començament i com saben els companys del procés constituent, més aviat es tracta d'agrupar forces d'esquerra perquè no ens passa el que ens passa cada vegada i per tant de tirar endavant amb aquest procés en aquesta direcció. En quant a l'altre, és possible, no ho he estudiat, és possible que hi hagin conseqüències, però escolta, Argentina va deixar de pagar el deute i no li ha passat res de particular, al contrari, la situació argentina ha millorat bastant. Quan un acreedor deu que no pot cobrar el deutor, tot, fins i tot en el món empresarial, està disposat allò que es diu una quita. És aquella dita castellana que diu de lo perdido saca lo que puedes. I si aquí es diu no pagarem aquesta quantitat, doncs mira, hauran de ballar. Al cap i a la fi, la manera en què ens hem endeutat, com he explicat abans, és una manera il·legítima. Potser no són els més directament culpables, potser no, però penso que és raonable fer-ho així. I més tenint en compte la fugida de capitals que hi ha hagut, per exemple, els interessos abusius s'han cobrat, les despeses inadequades, jo penso que tenim tota la legitimitat per no pagar aquest deute. Això sí, ben auditat, i dir, escolti, no, aquests diners no els van deixar per això i aquests diners els van deixar per allò.
Què està fent qui està fent l'auditoria?
Hi ha grups. A Barcelona hi ha una gent que, si vols entrar a la pàgina web, que és molt explicativa, es diu ODG, que vol dir Observatori del Deute a la Globalització. Ho fan molt bé, tenen una pàgina web amb tota mena d'informació, i hem connectat amb vosaltres en Madrid, que no recordo quan es diuen, però que complementaria més.
Preguntes? Sí? Amiga, hola. Sí, jo també. Ho he sentit molt bé, jo també estic molt contenta del pas que has fet. També vam ser aquí l'any passat, per tant, no ens ho podem repetir.
Sí,
ganes.
No.
Ara sí? Sentim? Sí. Va, i jo volia preguntar-te una cosa. A veure, si finalitza tot aquest procés que estem portant a Catalunya en aquest moment cap a la independència, has pensat com hauria d'enfocar el no pagament del deute al nou país que sortiria en aquest moment? I després també, jo he llegit avui, el que passa que no he pogut llegir-ho gaire, ho he sentit, que la senyora Cristina Lagarde avui precisament ha fet unes propostes de condonació del deute a les petites i mitjanes empreses per poder facilitar doncs, que tinguin endavant aquests moments de crisi que tenim. Pots comentar alguna cosa sobre això? Gràcies.
No era l'esquerra, A veure, el tema de la senyora Lagarde no sé cap perquè no l'he sentit. En quant a l'altra pregunta, si Catalunya fos independent, què passaria amb el deute? Doncs, senzillament, que si Catalunya fos independent, ens tocaria la part proporcional del deute que té l'estat espanyol. I si Catalunya té, per dir alguna cosa, el 17% del PIB espanyol, d'aquest deute que tingués Espanya, el 17% l'hauria d'assumir Catalunya. I un cop Catalunya l'hagués assumit, aleshores hauria de fer exactament el mateix que deia fa un moment. Una auditoria i veure quin és aquest deute que paga i quin és el que no paga. No seria gaire complicat.
Potser no cal, perquè ja parlo fort.
Sí.
Quines conseqüències podria tenir si sortíssim de l'euro?
Jo crec que seguiríem exactament igual. I diria més, no només si sortíssim de l'euro, fins i tot una altra cosa que desitjo, que és que sortíssim de la Unió Europea. Tinc l'impressió que... La Unió Europea que a mi m'inspirava molt de jovenet, com suposo que inspirava molt en aquesta sala quan teníem una certa edat, perquè era aquella llumeta de llibertat que s'encenia després del franquisme, etc. Avui en dia s'ha transformat en una vergonya. Acabem d'anar a unes eleccions europees. Jo he anat a votar. Tota la vida he anat a votar, perquè des que en Franco no ens hi deixava, quan ve un urna m'agafa un apassionament i vaig de seguida. I penso això, si ho és potser no tant, però a mi m'agafa aquest apassionament i per tant he anat a votar i aniré sempre que pugui, si la salut no ho impedeix del tot. Ara, una cosa és anar a votar i una altra cosa és anar a votar a consell que no sabia per res. Però s'ha d'anar a votar, perquè si tenim el dret d'expressar l'opinió de l'Ida, encara que anem a votar i posem tot el que l'olea, m'és igual, hem de fer-ho. Hem de fer-ho. Ara, què hem anat a votar? Un Parlament Europeu. Segons la més antiga tradició del Montesquieu, els parlaments el que han de fer és fer lleis. Fa lleis el Parlament Europeu? Ni una! Les fa el Consell de Ministres, que és l'executiu. Aquella divisió tradicional de que el legislatiu fa les lleis, l'executiu les aplica, i el judicial jutja si ho han fet bé, ha desaparegut. A Europa qui les fa? Les lleis són els ministres. Però encara hi ha una cosa pitjor, que és els reglaments que apliquen aquestes lleis. Hi havia un primer ministre a Espanya, a principis del segle passat, que es deia Conde de Romanones, que tenia una frase famosa. Exacte, ara l'acaba de dir molt bé l'Oriaz, el posa de la rei, és que hi ha dos reglamentos. Però els reglamentos són aquells que serveixen per aplicar les lleis. I qui fa les lleis? L'executiu, el Consell de Ministres. I qui fa els reglaments? Els lobbies de Brussel·les. A Brussel·les hi ha lobbies que en aquest moment tenen unes 20.000 persones fent de lobbista. Fent de lobbista damunt d'aquí? Damunt dels 15.000 funcionaris. Hi ha 20.000 persones representant les empreses europees pressionant els 15.000 funcionaris perquè facin uns reglaments que els anirà de més. Lo de la democràcia a Europa és una vergonya. Hi ha política monetària, la que vulgueu. Hi ha política social? Ni una. Quan ara fa 14 anys estaven caminant cap a l'euro, un que havia sigut antic president de la Comissió de les Comunitats Europees, un personatge bastant bo, que algú recordarà que es deia Jacques Delors, va dir, si hem de fer una moneda única, hem de fer per un costat política social única i per altre costat política fiscal única. Hem fet política social? No. Hem fet política fiscal? No. Hem fet política monetària que beneficia els bancs? Sí. Segon defecte d'Europa. Tercer defecte d'Europa. Respecte a les nacions sense estat, començant pel nostre, ni pensar-ho. Ningú de Catalunya amb un càrrec oficial pot anar a Brussel·les si no passa per la instància de Madrid prèviament. Les nacions sense estat, es diguin Escòcia o es diguin Flandres o es diguin Catalunya, no entren allà. Cap. I posats a tenir vergonya, el català no és ni tan sols una llengua oficial a Brussel·les, encara que s'hagi dit que no es culpa de la Unió Europea. Perquè en un moment determinat la Unió Europea va preguntar als diferents països quines són les vostres llengües oficials, digueu-ho i les apuntarem. I fins i tot, per exemple, els de Malta, que tothom sap que parlen anglès, tenien la reminiscència del maltès i van posar, parlem l'anglès i el maltès, molt bé. I els del País de Gal·les van dir el gaèlic i el van posar. Aquí també ho van preguntar al govern, què posem? Però en aquell moment el govern estava presidit per un personatge que es deia José María Aznar. I com tots sabem, l'Aznar només parlava el català a l'intimitat. De manera que va dir, això no ho podem posar perquè és una cosa íntima. Llavors va quedar que l'única llengua oficial d'Espanya és l'espanyol. I per tant no apareix. Què més hem fet d'aquesta Europa? Un territori de primera i de segona divisió. Primera, nosaltres. Segona, els immigrants no poden moure's lliurement, no poden tenir dret de treball en un altre país, no poden tenir dret a vot, etc. Una vergonya. I per últim, hem fet una Europa imperial. Ara diré una frase i després diré que l'he dit. Europa ha de tenir un exèrcit potent per anar a qualsevol part del món a buscar les matèries primes que fan falta per la nostra indústria. Això sona una mica decimonònic i imperialista, però aquesta frase té una autora i es diu Angela Merkel. De manera que a partir d'aquí aquesta Europa és una vergonya en tots els sentits. T'has
carregat la segona pregunta del 9 de novembre?
Sí, bueno, és que... Però qui formula la pregunta? Un partit que es diu Convergència, que és addicte a la causa. A veure, allà aquí hi ha hagut un desastre. Hi ha hagut un desastre. I l'haig de dir públicament. El desastre és que es va reformar sense cap tipus d'escrúpol la Constitució espanyola per dir que en cas de deute, i això m'ho he descuidat dir-ho i és important perquè l'han del deute, hi havia un acreedor principal que no era la Seguretat Social, que no eren les pensions, que no eren els hospitals, que eren els bancs. I això es va fer amb prevaricació, alevosia i agostosia, perquè es va fer el mes d'agost, i es va aprovar, gràcies al vot favorable, de quatre partits que van trair a l'opinió pública espanyola. Un que governava en aquell moment es deia Partit Socialista, l'altre es deia Partit Popular, l'altre es deia Convergència i Unió, i l'altre es deia Partido Nacionalista Vasco. I tinguem-ho clar, i tinguem clar amb el que hi ha les coses.
Hi ha més pregunta?
Per on es pot fotre la unió bancària que volen fer?
No, a veure, la unió bancària podria fins i tot millorar una mica les coses, perquè si han dit que tenia una moneda única i ens han trobat amb aquest desastre de poder emetre moneda i haver d'anar a recórrer allà, potser la unió bancària simplificaria més els tràmits. Això no és el pitjor que sembla, la cosa és que penso que poden anar per mitjor mal camí. Ara sí que haurien de fer amb altres polítiques, política fiscal, aquestes barrifos no n'hi hagi cap, política social no n'hi ha cap, i altres coses que l'estiu sí que les haurien de fer. Però és que tot això que ara gustosament estem debatent aquí, ja no ho he vist en aquestes eleccions. La gent ha començat a parlar de si a mesura catalana això seria així o així, o si el PP superaria el PSOE, o si el PSOE superaria el PP, i no hem discutit res més. No hi ha cap tipus de maduresa de discussió política, cap ni un.
No hi ha cap més pregunta? Doncs donem...
Jo vull preguntar una cosa. Arran d'aquestes eleccions europees hem vist com hi ha hagut un fenomen, no, polític, que ha sigut Podemos. Quina valoració en fas d'aquesta?
A veure, mira, això de Podemos, a nosaltres, en el procés constituent, ens ha portat uns certs dubtes, perquè de seguida que van néixer ens vam venir a veure. I ens va dir, escolta, si mireu el vostre ideari i el nostre, s'assemblen bastant. Per què ara ens doneu suport? Ens ho van estar mirant, realment moltes de les coses que diuen ens agraden, no totes, moltes de les coses que diuen ens agraden i no estaríem pas en contra de dir-los amb ells. Però això trencaria la nostra raó inicial de ser. La nostra raó inicial de ser és unir determinades forces d'Esquerra de Catalunya. Perquè precisament quan la Teresa i jo vàrem tirar endavant aquest procés va ser arrel de les darreres eleccions del Parlament de Catalunya. Ens havien vingut a veure per un costat els d'Iniciativa, per l'altre costat els de les CUP, i ens havien dit, home, vosaltres ja us coneixem, sabeu quin peu que alceu, i ens aniria bé que donguéssim el vostre nom com a darrers de la llista, perquè ja saps que el darrer no sortirà mai, però sempre fa una mena d'aval a la candidatura. I mira per on, tant la Teresa com jo varen contestar el mateix. Posarem el nostre nom com a darrere de la candidatura el dia que no feu candidatures separades, el dia que feu candidatures juntes. I juntes volia dir, com a mínim, Esquerra Unida Alternativa, Iniciativa per Catalunya i les CUP. Si nosaltres ara ens inclinàvem per un vot a favor del Podemos, automàticament trencàvem aquesta possibilitat, amb la qual, sincerament, encara hi creiem. Jo encara no m'he desenganyat de la possibilitat de que les properes eleccions del procés al Parlament de Catalunya, que no sé quan se celebraran, puguin anar junts amb una candidatura, perquè si no passen coses greus. Per exemple, el passat mes de setembre vingueren eleccions a la mà. Què posava aquest diari tan conegut que es diu La Vanguardia l'endemà? Deia, Merkel arrasa. És veritat, la senyora Merkel va ser la que va tenir més vots de tots, ningú nega. Però si tu sumaves els vots dels verds alemanys, sumaves el vot d'allò que en diuen Die Linke, i admetem el vot dels socialistes, encara que no siguin d'esquerres, doncs sumaves aquests tres vots i resulta que aquests tres vots eren amplíssimament majoritaris els de la senyora Merkel. Què passava? Que anaven separats. I com que anaven separats, qui guanya? El senyor Merkel. I els alemanys i nosaltres hauran de resistir la senyora Merkel quatre anys més. De manera que la nostra idea és que l'esquerra va dir, de tant, en Podemos podem tenir simpaties, podem veure que fan coses que ens poden agradar, però si optem per ells, automàticament trenquem aquesta possible coalició electoral amb la qual encara confiem. Si vinc d'aquí dos anys i he fracassat, potser diré fracassat i altra cosa mariposa. No?
Jo volia fer una pregunta una mica, perquè aquest país és el país de les suposicions. O sigui, tot és suposat. O sigui, els delinqüents són suposadament delinqüents, per tot ho sap. I la pregunta és, bueno, una suposada pregunta faré. En una suposada Catalunya independent, tu creus que la cultura podria ser potent econòmica? No?
La cultura?
La cultura.
Home, més cara sí. Perquè el PP és una vergonya per la boca. Són els indis, se'n foten. I per tant, a partir d'aquí, qualsevol cosa que hi hagi pot ser millor. Ara, no necessàriament, Catalunya vol dir que s'independent conrearà millor la cultura que la puguin conrear Valladolid o que la puguin conrear Sevilla. Jo penso que tot depèn de qui governi. Que m'agradaria que amb una Catalunya independent la cultura fos molt conreada. Penso que tots els d'aquesta sala i d'aquest Ateneu ens agradaria. Però no és automàtic. Igual que les avantatges suposades a la independència no són automàtiques. Ens hem de treballar molt en molts sentits, en política social, en polítics. La majoria avui en dia la tenen Convergència i Esquerra Republicana, que estan fent una política de retallades i de desastre social absolut. Per tant, no ens pensem que la independència ens ho portaria de l'Europa.
Però tu creus en el potencial de la cultura a nivell econòmic? Perquè, per exemple, si suposadament, perquè és molt divertit això, Califòrnia, l'estat de Califòrnia, té un pes molt fort específic en tecnologia avançada, investigació, però també en cultura.
Sí.
Hollywood explota molt bé tot el que és la maquinària americana, no? I crec que Catalunya és una potència molt forta a nivell europeu, ja no parlo a nivell d'Espanya sinó a nivell europeu, no? O sigui, podríem treure molt més, ja sé que dius que si es gestiona bé, però es podria potenciar fins a un extrem que sigués un motor del país?
Podria ser, però si hem de prendre l'exemple de Califòrnia, jo no hi apunto, eh?
No, ja, ja. Home, la nostra
el
manera,
que fa Hollywood i així és generar imbecilitat mundial col·lectiva.
No, refereixo a la nostra manera, clar. La nostra cultura és identitat.
Sí, sí, va, en aquest sentit, no sé si, però no soporta cultura ni identitat.